Expliquem, en aquest cas en plana internacional, que el ministre d'Economia, Luis de Guindos, ha tret un pitjor resultat al Parlament Europeu que el seu rival irlandès per assolir el càrrec de vicepresident del Banc Central Europeu. La decantació de la Cambra Europea no és vinculant i de Guindos ha assegurat que té prou suports per ser elegit vicepresident. El govern espanyol, d'altra banda, ampliarà la prestació als pares de nens amb càncer. L'executiu de Mariano Rajoy ha assegurat que modificarà al Congrés la llei vigent per cobrir també el període d'atenció domiciliària i no només l'hospitalària, així com altres malalties infantils greus. Encara més notícies, el Ministeri d'Educació estudia incorporar una casella per triar el castellà com a llengua vehicular a la preinscripció escolar. D'aquesta manera, les famílies que ho desitgin podrien matricular els seus fills perquè se'ls escolaritzi utilitzant el castellà com a llengua principal. Encara en l'àmbit educatiu, el Ministeri, encapçalat per Íñigo Méndez de Vigo, ha ampliat la investigació sobre el possible adoctrinament en els llibres de text a Catalunya i ha demanat l'aval de la Reial Acadèmia d'Història. Recordem també que la Guàrdia Civil ha acusat avui els líders del procés català d'actuar com a delinqüència organitzada. Ho conclou l'informe lliurat al jutge del Suprem, Pablo Llarena, que assegura que Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Raül Romeva són els màxims responsables de l'1 d'octubre.
Ràdio Estel.
Penses que les relacions entre homes i dones haurien de ser més integrades i igualitàries? Escolta Plusvàlua Dones, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, produït i dirigit per Mireia del Pozo i presentat per qui us parla, Montserrat Nebrera. Cada dijous, de 9 del matí a 9:45, a Ràdio Estel.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia para farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia para farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Aquest divendres 16 de febrer, el bisbe Pere Casaldàliga, poeta i escriptor, fa 90 anys. I a Ràdio Estel ho celebrarem amb un programa especial. Una entrevista al músic Carles Casas sota l'escolta del seu disc Araguaia, basat en poemes de Pere Casaldàliga. Recorda-ho, aquest divendres 16 a les 5 de la tarda, especial Pere Casaldàliga a Ràdio Estel.
La informació que t'interessa en un sol portal. L'actualitat eclesiàstica en un sol punt de trobada. RadioEstel.cat és el teu portal informatiu. Connecta-hi i actualitza't. RadioEstel.cat. Ràdio Estel.
Des de l'essència. Programa dirigit i presentat per Glòria Montasell.
Estimats amics, feliç d'estar una setmana més aquí amb vosaltres, perquè avui hi ha molts temes interessants per compartir tots junts. Tota causa té un efecte i tot efecte té una causa. Avui, Espais Harmònics, amb Astrid Izquierdo. Amb el cuiner terapèutic Alf Mota parlarem si els làctics són essencials per una alimentació saludable. L'enfermetat periodontal i l'homeopatia amb el doctor Christian Beller. Conversarem des de l'essència amb Mireia Darder, doctora en psicologia i especialista en psicologia clínica. A la secció En veu de dona parlarem amb Carmen Hernández, creadora de Mujer Consciente. I a Neuroemoció, una manera de viure. Per Enric Corbera, conversarem de la felicitat. Comencem, doncs.
Espais harmònics per viure des de l'essència, amb Astrid Izquierdo.
Tota causa té el seu efecte i tot efecte té la seva causa. Quan modifiquem el nostre espai, hi ha un efecte. I qui millor que la professional en harmonització d'espais, la col·laboradora del programa, Astrid Izquierdo, estigui avui aquí amb nosaltres per explicar-nos benvinguda al programa, Astrid.
Gràcies, Glòria.
És així, causa-efecte. Com funciona aquesta llei?
Mira, és molt senzill. Posaré un cas molt fàcil. I més ara, amb aquestes dates d'hivern que estem, que la gent s'encostipa amb facilitat. D'on ve que t'han constipat? Potser hem estat exposats a una corrent d'aire, potser hem estat també més baixos de defenses perquè han estat estressats. És a dir, aquest encostipat no apareix perquè sí, té un efecte.
Tot té un sentit, eh?
Clar, té una causa, no? Tot té, exacte. Llavors, si ho traslladem a l'espai, és el mateix, perquè és una llei universal. Per exemple, una distribució pot tenir un efecte negatiu. Val? Podem tenir una distribució negativa en el sentit d'estar al mig d'una fuga energètica, el que hem anat comentant. Llavors això tindrà un efecte en la persona de desgast. Per tant, si modifiquem aquesta distribució, l'efecte serà positiu. Però què passa? Que això es diu, s'entén, però després no es fa.
No es porta a terme.
No es porta a terme. Llavors, tal com vam parlar la setmana passada, que vam parlar, a més, i vam convidar a fer uns exercicis de presa de consciència per facilitar el pas a l'acció. Una vegada prens consciència, ja no pots mirar enrere. És a dir, ja és tan evident...
Ho veus.
Clar, ja no pots mirar enrere i dir, bueno, mira, faig veure que no...
Ja hi ha algú que t'incomoda, podríem dir.
Clar, i ja és una cosa molt evident que et farà... És el motor per passar a l'acció.
Aleshores, passem a l'acció i com ho anem modificant, Astrid?
Mira, això és com tirar una pedra en un estany. Ho podem fer de forma conscient, és a dir, tu passes per l'estany i rellisques i cau la pedra, i allò té un efecte, no? Fa uns cercles concèntrics que van creixent. Però ho pots fer de manera conscient. Tu tires la pedra conscientment i veus perfectament que allò té un efecte. Llavors, el que hem de fer és començar amb petites coses. És a dir, passem a l'acció. Agafem la llibreta i comencem a treure totes aquelles coses que ens incomoden. I o les regalem, o les portem a beneficència, o les portem a la deixalleria.
Costa, per això. Hi ha persones, probablement hi deus trobar, que ens costa de deixar anar.
Costa molt.
Podríem dir, perdó, de que estem parlant a vegades d'un sabotejador mental, de que, en el fons, a vegades no ens arribem a permetre estar bé?
Sí, i hi ha uns patrons també de funcionament, no?
De creences,
limitants...
És alliberar-nos una mica, no? Més que l'objecte en si, hem de veure tot, que hi ha un treball que va més enllà. Que si l'objecte ens costa deixar-lo anar, és perquè si ens posem a continuar fent aquest treball, veiem una història de vida, no? Una història de família, una història pròpia, i de que igual hem dit gràcies per tot, ho honro, però ho allibero, podríem dir.
Doncs sí, que passa que, com molt bé dius, hi ha uns patrons a vegades limitants que no ens ho permeten. Jo m'he trobat amb un cas, bueno, i no, que s'ha repetit, no?, al llarg del temps, de persones, dones que es volen aprimar i que tenen la casa amb un excés d'acumulació. Tot va lligat.
Clar.
En el moment en què comences a alliberar la casa, tens com més ganes de posar-te a començar amb hàbits saludables.
Clar, la casa és el teu mirall.
És el mirall. I no s'equivoca. És a dir, com està la teva casa, estàs tu. I al revés.
No, està bé, és una bona manera de poder-ho veure, no? Si realment ens obrim la mirada i la perspectiva, no? O sigui, la vida ens parla.
Sí, o, per exemple, començar a buidar la casa de coses que ja no vols i trobar una nova feina. Perquè el buidar et dona...
Permets entrar.
Clar, dones espai a que entrin noves possibilitats. Si a més es fa de forma conscient, doncs encara l'efecte és més
important.
És més important.
La importància... Hi ha tantes coses inconscients que ens bloquegen la vida, no? Mm. Sembla que un ho pugui repetir, però és la importància de posar-hi consciència perquè tot té un perquè, no? Quan tenim alguna cosa que se'ns bloqueja a la nostra vida, si tirem una miqueta del fil sense tenir por, podem desbloquejar moltes situacions alhora. És un efecte... És una causa-efecte.
Exacte, el que
hem dit inicialment.
El que hem dit inicialment, sí.
Astrid Izquierdo, moltíssimes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres. No sé si tens algun altre petit ingredient per dir als nostres oients o senzillament de que posem-nos a la feina.
Que la gent sigui valenta i que any nou, vida nova.
Any nou, vida nova. Ben anotat. Moltes gràcies. Fins la propera setmana.
Gràcies, Glòria.
Espais harmònics per viure des de l'essència, amb Astrid Izquierdo. Estàs escoltant Viure des de l'essència. Cuina terapèutica amb Alf Mota.
Alf Mota, què tal? Benvingut al Viure, com estàs?
Hola, molt bé.
Avui de què ens parlaràs al programa?
Avui parlarem d'un tema puntiagut, força polèmic, perquè hi ha, que és el tema dels làctics, no? Uh-huh. Quan que hi ha alguns professionals de nutrició que diuen que són essencials, que no pots viure sense menjar-los, però altres professionals de nutrició diuen que no els has ni de tocar. Aquest és el tema d'avui.
I aleshores, entre les falses creences i la veritat...
La indústria alimentària i determinada sector de la nutrició et va fer creure que tu no podies viure sense menjar làctics, sobretot per un tema, quin és? El calci. No? Però sí, i sí que la llet té calci, però hem de veure que té més coses que el calci. Uh-huh. No? Com de, hi ha més substàncies que igual no són tan interessants. No? Hem de veure quina és la funció biològica de la llet. No? La llet està dissenyada biològicament per alimentar, per amamentar el teu nadó. No? Tots els mamífers produeixen, les mares, no? Produeixen una llet, que és un aliment preciós, és un aliment molt nutritiu, però que està dissenyat per una criatura petita, no? Per un nadó. Nosaltres, en el cas dels humans i de tots els mamífers, quan creixem, deixem de tenir aquesta capacitat de digerir bé la llet. Com de...
A partir de quina edat, podríem dir, Alf?
Jo, en el cas dels humans, que és una miqueta que conec més, jo diria a partir del moment que tu tens dents. No? A partir del moment que comença a créixer les dents, vol dir que tu ja pots començar a menjar altres coses.
No? És tan senzill
és sentit
com escoltar,
sentit comú,
la coherència.
De fet, s'observes a la natura, en circumstàncies normals, no hi ha animals que prenguin llet en una fase adulta, ni menys d'una altra espècie. Per què els humans nosaltres fem això? No? Perquè prenem llet d'una vaca, que és un animal que ha de créixer i ha de pesar 200 quilos i té 4 estómacs. Nosaltres som molt diferents. No hem de pesar 200 quilos ni tenim 4 estómacs, no? per sort. No? Doncs clar, aquesta llet, la llet de vaca, no? Que és la més conflictiva, és la que et porta més problemes.
Intestinals.
Que té a veure amb el sistema immunològic també, ja ho veurem. Per què? Perquè aquesta proteïna és tan densa, no? És una proteïna de creixement tan densa, que nosaltres no arribem a digerir bé i que s'adhereix a les parets dels teus intestins i que t'impedeix tenir una bona absorció dels nutrients, i així com que també t'impedeix eliminar la femta com hauria de fer-lo, no? L'intestí està relacionat amb el sistema immunològic i doncs aquí també estem parlant de problemes respiratoris, al·lèrgies, fatiga, malalties autoimmunes, etc, etc, etc. De fet, és experimentar.
És sentir, exacte.
És experimentar, perquè si tens algun d'aquests problemes que vaig comentar, prova, treure els làctics de la dieta i a veure com et sents. Passat poc temps notes una diferència.
Però aleshores què passa amb el calci?
Aleshores què passa amb els calcis? El calci no és blanc. Ens van fer la idea que
el calci
ens han pintat de blanc, que tots tenim la idea que calci és... Pensem en calci, pensem en un got de llet. Mare, el calci està present a molts més altres aliments, no? Per exemple, estan presentant molt a les fulles verdes, no? Que, de fet, és el que en teoria menjarien les vaques. Per això el seu producte, la llet, és tan ric en calci, no? Les algues marines, els fruits secs, una sèrie de verdures i d'aliments naturals que estan dissenyats per tu i que els pots trobar.
I que ens aporten calci.
Mm-hmm. Després, amb el tema de l'absorció dels minerals, clar, si el teu intestí no funciona bé, i ara altra vegada anem parlant dels intestins, no podràs absorbir bé aquest calci, no? I si tens l'intestí danyat, perquè estàs prenent massa llet, massa proteïna denses, doncs per molt calci que prenguis, per molta llet que prenguis, no ho podràs absorbir bé, vale?
Aleshores, també hem de tenir en compte el fet de que l'alimentació està fortament lligada a les emocions. Les emocions, el digerir...
Sí, clar. Aquesta, la llet, aquest líquid blanc, et transporta en aquest moment de contacte amb la teva mare, no? Que és un moment important a la nostra vida, que igual no ens recordem, però és una energia que et dona, no? Com és aquesta energia maternal i moltes vegades no mengem només per necessitats fisiològiques, també mengem per necessitats emocionals,
exacte,
per necessitats, temes culturals, per costums,
és tot un,
no?
És tot un escenari...
Si fora només tinc gana menjaria, seria molt fàcil. No és això, és tot un conjunt de coses.
I són molt emocions, són molt emocionals.
Si tenim aquest tema, aquest lligam amb la beguda blanca, dolça, al mercat, o tu mateix ho pots fer, begudes vegetals, no? D'ametlla, de civada, d'arròs...
Recomanables.
Sí, són recomanables, però, ojo, perquè ara al mercat hi ha moltes d'aquestes begudes, però quina quantitat d'ametlles té i què és el que l'ha afegit? S'ha d'aprendre a llegir les etiquetes, perquè és molt important, no? Perquè la indústria es dona compte que hi ha unes diferències, no? Que la gent deixa de menjar tant de llet de vaca, sobretot, i començar a prendre més begudes vegetals.
Aleshores, Alf, quines ja acabant amb la píndola d'avui, però ens agradaria que els oients tinguessin el petit decàleg a l'hora de llegir una etiqueta, de mirar una etiqueta d'una beguda vegetal, quins ingredients són imprescindibles?
Mira, jo no diria una frase que no és meva, que és del Michael Moore, que és un periodista nord-americà que va treballar molt amb el tema alimentació i que va escriure un llibre molt interessant que se'n diu El detectiu al supermercat. I diu que has d'anar al supermercat no amb la teva àvia, amb la teva besàvia. Vale? I tots els ingredients que la teva besàvia no conegui, no els compris.
Interessant. Ens anotem, eh?
Sí.
Alf Mota, moltíssimes gràcies. Ens veiem la propera setmana.
Fins a la setmana que ve.
Donem-los una pisteta als nostres oients. De què parlarem la propera setmana?
La propera setmana parlarem de com introduir una alimentació saludable a una persona que no està molt convençuda.
Val. Intentar seduir, a veure si...
A veure com ho fem.
Gràcies, Alf.
Gràcies, Glòria.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Parlant des de l'essència. L'entrevista.
La nostra convidada d'avui diu: "Porto amb mi les ferides de totes les batalles que he evitat", de Pessoa. Doctora en psicologia i psicòloga especialista en psicologia clínica, terapeuta Gestalt, terapeuta corporal i escriptora, sòcia fundadora de l'Institut Gestalt a Barcelona. Mireia Darder, benvinguda al Viure des de l'Essència.
Gràcies per convidar-me.
Molt contenta que estiguis avui aquí amb nosaltres. Molts coneixements durant molts anys. Què et va portar aquest gran interès per la comprensió de l'autoconeixement, els mecanismes psíquics del ser humà?
Bueno, jo bàsicament vaig estudiar psicologia perquè no m'entenia jo a mi mateixa. Uh-huh. I tampoc entenia massa als altres. I vaig decidir que tenia que averiguar a veure com era això i què passava, no?
I a partir d'aquí va començar el viatge.
I a partir d'aquí va començar.
A quina edat ja venia aquesta curiositat tan intensa?
Home, jo vaig començar la carrera amb 19 anys. O sigui que ja...
Però ja de petitona hi havia una inquietud, senties?
Home, de no entendre'm i no entendre els altres ja des de...
Des de ben aviat,
des de sempre. L'únic que passa és que jo vaig néixer en una família molt intel·lectual. Ja?
I llavors hi havia un punt a favor importantíssim.
Ja els meus pares van conèixer a la universitat i a casa meva sempre hi havia molta curiositat i molt interès.
L'any 1986 va crear l'Institut Bas, entotegem, l'Institut Gestalt. Com has viscut l'evolució de la resposta del ser humà durant aquests anys, des del 1986, que va ser l'origen de l'Institut?
Home, quan vam crear l'Institut, la meva família, els meus amics, creien que m'havia ficat en una secta.
Aquella època, eh?
Sí, perquè era una època en què tot això de les emocions, tot això del contacte intern, el contacte amb el cos, bueno, no estava gens de moda, no? Uh-huh. I a mesura que han anat passant els anys, no?, això ha anat sent algo molt important, no? És com un viatge d'haver dit, bueno, el que jo creia realment ara en aquests moments està...
I és ben tangible, no?
Sí. Jo crec que el primer que va ajudar que les emocions apareguessin i així va ser el llibre de la intel·ligència emocional del Goleman, no?
De Daniel Goleman.
Clar, a partir d'allà ja la cosa va canviar molt. I després, quan va aparèixer Bucay, que escrivia contes i parlava de Gestalt, vam deixar de ser algú sectari i vam passar a ser algú normal.
D'anar sumant, no?
Exactament.
Una trajectòria en el món del coneixement, amb un viatge, com tu dius, un viatge intern impressionant, insaciable, podríem arribar a dir.
Bueno, sí, per al nivell de cansament que tinc, sí.
Perquè has format en diferents tipus de psicoteràpia, PNL, hipnosi ericksoniana, sí. Constel·lacions familiars de la mà de Berheninger. Sí. Alhora et vas interessar especialitzant el treball amb els somnis, no?
Sí,
amb el tema familiar.
És una de les meves especialitats, sí.
També realitzes el programa S'ha dirigit per Claudio Naranjo.
Sí.
Sí, aprenent de l'Enneagrama, o sigui, sí. Ens faltarien hores. Hem d'intentar ser el més concises possibles perquè arribi la màxima informació a l'oient, no? Actualment et dediques a formar terapeutes.
Sí.
Tant a Espanya com a diferents països de Llatinoamèrica. Quina diferència evolutiva perceps en relació a Llatinoamèrica, per exemple?
Home, a Llatinoamèrica encara hi ha una creença o un aspecte d'estar en contacte més amb lo corporal i, vulguis que no, més amb l'emocional. De totes maneres, així els hi va, no? Uh-huh. Com a mínim a Mèxic, no? T'estimen molt i et fan un fill, no?
Sí.
I t'odien i et maten, no? Sí, però aquest contacte està. I també una idea de contacte més amb l'espiritual que nosaltres no tenim.
No, sents que no tenim encara?
No, jo sento que aquí... Ara estem igual recuperant una mica més, no? Però durant un temps hem passat... com un període àrid.
També alhora estàs formant terapeutes, jo de Llatinoamèrica, però m'estaves comentant abans amb el micròfon tancat, dius, és que Lòria, si sabessis, també estàs... Dic, no pot ser, jo també ho hem d'explicar. No,
que estic treballant amb palestins. Vaig fer un projecte de 2 anys a Jordània i ara estic a Beirut treballant amb palestins.
I quina resposta reps, Mireia?
No, bueno, molt bona, i alhora també és molt, per mi, molt dur veure lo traumatitzats que estan i les poques oportunitats que tenen. Per exemple, a Beirut, els libanesos no els deixen treballar, els homes, no? I a part de tot, tots els palestins no tenen passaport.
És que,
això és tremendo. Hi ha una cosa que considerava que era normal, no?, ara la valoro moltíssim.
Exacte,
no?
La importància a vegades de mirar més enllà per poder veure
sí, perquè
més.
Ells no tenen passaport i per tant no poden viatjar, no poden treballar, bueno, dur.
Sí. Deu, bastant dur.
Dur, sí.
Autora també de llibres Nacides per al placer i Nascudes pel plaer, com gaudir del sexe sense demanar disculpes, no? Uh-huh. També darrerament La llamada a la diosa, Un sueño fértil. El tema del plaer sexual, farem una pinzelladeta, no? Uh-huh. L'exigència i la perfecció, penses que anulen el plaer?
Sí, totalment. Ser molt exigents amb un mateix i voler ser perfectes porta a l'estrès. I a l'estrès porta a no poder estar connectat amb un i, per tant, a no connectar amb el plaer, no?
Bàsicament li passa molt a la dona?
Sí, molt més. Perquè a la nostra cultura tenim una idea també de que les dones no hem de tenir desig, no hem de sentir plaer... I això encara és molt... I una altra cosa, que les dones, com que d'alguna manera a la nostra cultura patriarcal a l'home se suposa que és més que la dona, no? Estem intentant tota l'estona ser perfectes.
I no
sí?
cal, eh?
No cal. Ja estem bé, com estem.
Basem-nos en l'amor, en aquest amor incondicional, en l'estimar, i a partir d'aquí és quan tot flueix i quan el sexe flueix de diferent manera, no? Sempre des de l'amor i el respecte.
Sí, home, això ja que veure l'altre. és importantíssim veure l'altre perquè això pugui... Primer hi ha que connectar-se a un, però després hi ha que veure l'altre. Això...
El fet de contactar i reconèixer la pròpia sexualitat és contactar i reconèixer la nostra pròpia vida, no?
Exactament.
És el nostre sentit de l'existència, no? El que estem aquí.
Exactament. Connectar amb el nostre cos... En el nostre cos hi ha una sabidoria que ve de milions i milions i milions d'anys, no? I en les nostres emocions també, no? Tenim un cervell, no?, més reptilià i un cervell més emocional dels mamífers, no?, que porta molt saber, molta intuïció.
Que, però que de vegades li hem de posar ordre, perquè ara que comentaves de les emocions, de fet, la vida és com una muntanya russa, no? És un ball d'emocions que moltes vegades ens és absolutament difícil de gestionar.
Sí, jo crec que més quan intentem controlar-les, ja? Més que... Perquè les emocions tenen la seva funció, no? Però quan intentem que no hi siguin, intentem controlar-les, no? Jo crec que llavors és quan surten de forma disparada.
Podríem dir, quan no les aprovem, no?
Exactament, exactament. Quan no ens permetem, no? Per exemple, es mor algú i fer un dol. I estar tristos i alhora estar enfadats de per què ha passat, no? Si no, al revés, volem estar rígids, llavors, bueno, sortirà.
Aquí no passa res.
Exactament.
Sí que succeeix, sí que passen coses.
Claro.
Som persones.
Som persones, clar que sí. Clar que sí. I també amb la por, no ens permetem tenir por. I tenir por és una manera de protegir-nos, no? La por ens protegeix, no? És molt important deixar-se sentir, també. Quan tinc por, segurament és que el que està passant a fora, igual no puc amb allò, no?
Escoltem-ho, no?
Sí, claro, claro. Les emocions el que requereixen és que les deixem fluir.
És ja? Com el fet de plorar, no? Permetem-nos plorar, no?
Exacte. I que la reconeixem que ens està passant. En realitat, les emocions són una manera d'adaptar-nos a l'ambient, no? Sí? Ens ajuden a adaptar-nos a les situacions.
A conèixer-nos més a nosaltres mateixos, també.
També.
Això de que quan comences a vegades a tocar la llaga és quan comences a sanar. Sí. Atrevim-nos a sanar-nos, no?
Exacte. I a través de posar consciència en les nostres emocions i no reprimir-les i voler-les controlar, sinó acceptar molt més com som, no?
Quines són quines creus que són les claus bàsiques per aprendre d'elles?
Home, jo crec que el primer i bàsic, posar consciència i acceptar-les, sí? I l'altre, jo crec que aprendre el temps que tenen, perquè la nostra ment té un temps molt ràpid, sí? I les nostres emocions tenen un altre temps, no?
Tenen un altre tempo, van més...
Això. Jo, per exemple, mor algú i puc dir, bueno, vale, s'ha mort, no? Però el meu cos necessita un temps per expressar tota l'emoció. I no serà el temps que jo decideixi.
Mentalment.
Mentalment. Estaré trista 3 mesos. No.
Anem a escoltar el cor.
Exactament. Anem a escoltar el cor, anem a escoltar el cos, perquè té un procés. I val la pena respectar-lo, aquest procés que té.
El fet el que dèiem, de reconèixer les emocions desagradables ja ens suposa un descans, no? També és sí. Dir, deixem anar una mica, sisplau. No?
Sí, exactament. I jo crec que una de les que no hem parlat és la tristesa, no? Que és una emoció que no ens la permetem i ens permet descansar. Ja? Ens permet descansar emocionalment, ens permet acceptar les coses que no podem canviar. I és molt important entrar també a la tristesa.
El fet de, si parlem de la felicitat, aquest estat que a vegades és, sembla que tots cerquem, vull ser feliç, no? Com més la cerquem, més ens allunyem d'ella, potser.
Home, si ens ho posem com a objectiu i no estem disposats a mirar endins i a posar consciència en el que ens està passant, sí, segur que s'allunya molt més. Però, bueno, si posem consciència i estem amb nosaltres... Bueno, jo crec que la felicitat té que veure amb això, no? Per mi, com en acceptar-se realment a un com és, no? I poder acceptar també el que passa fora tal com passa, perquè tampoc, segons quines coses, les podem canviar, no?
Tot passa per alguna raó?
Tot passa per alguna raó. No sé si tot passa, no sé si hi ha un pla diví. A lo millor sí que hi ha un pla diví, no? Però passa.
Passa. I ho hem d'assumir.
Exacte, passa, no? Està passant, no?
La vida, podríem dir que és un viatge de lliçons, lliçons en el que nosaltres som els alumnes i hem d'anar-les aprenent, no?
Sí, jo crec que sí, que som, no?, aprenents, no? Si ens prenem la vida com aprenents, no?, també canvia molt la perspectiva.
Si parléssim d'estimar, penses que estimar és trobar la felicitat lluny de la pròpia?
No. Lluny de la pròpia, perquè... No, perquè jo crec en l'amor que està dintre d'un, no? L'amor el tenim, el portem, no?
El portem dins nostre.
Home, jo crec que vam venir en aquest món siguent amor, només, no? Després, totes les coses que ens han anat posant a sobre...
Ens han anat veïnt, diguem-ne.
Sí, sí. Ahir escoltava també en un programa de ràdio que deien que la vida en realitat no és res més que recuperar l'amor que portàvem i que hem anat tapant, no?
Allò que quan, els nadons, no? Que
veiem
aquella cara de felicitat que irradien,
exactament,
i de tranquil·litat.
Exactament, no? I recuperar això que portàvem, no? Aquesta essència, en realitat, no?
També hi ha un altre punt que m'agradaria molt parlar amb tu, que és el tema dels somnis, no? Mitjançant els nostres somnis podem veure quin és el nostre guió, allò que diuen, el que somiem té un sentit. Uh-huh. Ens podries donar algunes eines per als oients del programa perquè poguéssim trobar una mica de sentit al que somiem de vegades?
Home, això és complicat. A veure, bàsicament jo crec que és important pensar que els somnis són nostres. Per tant, ens parlen de nosaltres mateixos més que de coses de fora. Sí? Uh-huh. I en els somnis, d'alguna manera, es plasma el nostre guió, la nostra manera d'entendre el món. Sí? O sigui, que qualsevol somni parla de nosaltres i de com estem vivint el món, no? Jo sempre dic que els somnis són més nosaltres mateixos que nosaltres mateixos, perquè en allà es veuen molt clar aquests guions que tenim.
Que a vegades ens costa veure, no?
Exactament.
O que no podem veure.
Exacte, no, que normalment no el podem veure perquè portem un mirall, no? És com les ulleres, no? I en canvi en els somnis es plasmen, no? Per exemple, algú que somia amb moltes guerres, amb molta lluita, pues pot pensar de si mateix, no?, que té...
La lluita interna, probablement.
Exacte. Sí, una estructura que viu el món com una lluita, no? Uh-huh. En compte ell, no? Algú, en canvi, que tots els seus somnis són de plaer i de... Bueno, pues segurament viu el món més d'aquesta manera, no?
La importància d'escoltar, de sentir-los.
Sí, de sentir-los i de... Sí, d'acceptar-los com a parts nostres, també, no? No són coses de fora, també formen part de nosaltres. Jo crec que aquesta seria una altra clau, no?
Abraçar-los.
Sí, i dir, bueno, això també sóc jo, no? Uh-huh. Sí? I també una altra cosa, pensar que igual a vegades els somnis ens parlen també del que els va passar als nostres avantpassats, també, no? Que igual una cosa de lluita no l'hem viscut de tant, però els nostres pares o els nostres avis sí que la van viure.
I llavors ho tenim com registrat.
Exactament, exactament.
Parlem amb aquest aspecte del tema familiar, el tema ancestral, el tema de les constel·lacions uh-huh. familiars. Alhora hi ha factors que no depenen de nosaltres, no? Que ho portem com integrat, no? El nostre arbre genealògic ens apropa... Penses que ens apropa a repetir actes del passat en la nostra pròpia vida a nivell familiar? Com es repeteixen els patrons, no?
Sí, sí. Les constel·lacions parlarien d'això... Però per mi més és com si la família fos un equip de futbol, no?, que intenta solucionar un tema.
Mm-hmm.
I tots estem intentant solucionar el tema, no? I tots portem com a família també un tema a solucionar, no? I cada membre de la família...
Té un rol.
Exactament. I intenta solucionar aquest tema, també, no? Sí?
Molt bé. Aleshores, algun tipus de... Com ho podem... Penses que el fet de posar-hi consciència ja comencem a sanar?
Home, sempre. Posant-hi consciència... O sigui, si no hi posem consciència, no hi ha cap possibilitat de canviar res. Uh-huh. O sigui, que el primer pas és donar-se compte.
No ens hem d'espantar.
És com dir... Això és així. Aquest és el primer pas. Acceptar les coses com són. I moltes vegades són tan doloroses que no podem acceptar-les, no? I jo crec que la sanació passa per acceptar realment les coses com són.
Estimar-nos.
Sí, i el món també, no? Acceptar el món tal i com és, no? És imperfecte, en el fons,
no? Hem de fer el que puguem per avançar, per acompanyar-nos, per intentar entre tots tenir una vida més tranquil·la, més pau, més humana, no?
Sí.
Però hi ha coses que a vegades no les podem canviar.
Exactament, no? La meva àvia sempre deia si Déu vol.
Exacte.
No? Que era una bona cosa. I ara, en lloc d'això, què fem? Dir... Si vols, pots. Ens hem anat a l'altre extrem. La realitat no és aquesta. No tot el que volem ho podem aconseguir.
Si ens parem a pensar, tinc un punt de duresa, no? Tu pots, tu
sí.
pots, tu pots.
No.
Un moment, sisplau,
de duresa no? i d'exigència, que està acabant... O sigui, som nosaltres mateixos. Abans, no?,
clar.
Eren els patrons els que exigien, no? Ara no cal que t'exigeixi ningú. Tu mateix, no?
Ets el teu propi... Sí,
sí.
I s'ha d'anar en compte amb això. Perquè són frases que es diu molt, no, perquè tu pots, perquè si tu ho penses, ho pots portar a terme, no? Aleshores és com una guerra constant, no? Interna.
Sí. Sí, sí. El Bill Shulhan, que va estar a Barcelona ara, ahir o abans d'ahir, no? Parla de que som subjectes de rendiment, no? Nosaltres mateixos ens exigim, no?
Tornem una altra vegada a la importància de que ens estimem, no? Sí. Perquè a vegades cerquem fora que si sí, la nostra parella o els nostres fills omplin buits que nosaltres no sabem omplir-los, però realment ens hem de parar, estimar, i no jutjar tant i comprendre més, no? Aquest nen, aquest nen petitó que tenim dins nostre.
Acollir-lo, no? És molt important donar-nos a nosaltres mateixes amor, no?
També sé que fas aquests exercicis a vegades de com cuidar aquest nostre nen petit, el nostre nen intern.
Sí.
O sigui, d'escriure una carta o potser... Sí. Com ens podem abraçar aquest nen petit que a vegades es pot haver sentit desemparat i necessita ajuda?
El primer... acceptar-lo, o sigui, veure que existeix, perquè no volem que no hi sigui, no? Perquè un nen ferit es posa amb rabietes, fa coses, no? O sigui, primer acceptar que el tenim, val? I següent pas, mirar-lo amb compassió i amor, sí?
I abraçar-lo.
Claro, hi ha que abraçar-lo, no? Abraçar-lo en el sentit de dir, tu també estàs amb mi i...
I fem el camí de vida.
Sí. Perquè què passa? Que normalment com el tractem en aquest nen? Igual que el van tractar, no? I si vam tenir uns pares que no sabien estimar, perquè amb ells tampoc els van estimar, i el van tractar amb exigència, nosaltres també el tractem amb exigència, no? Lo difícil és... Bueno, repetim patrons sempre. Lo difícil és tractar-lo amb amor, i entrar a l'amor, entrar a la compassió, i poder-lo acollir.
Doncs hi posem consciència, l'acollim,
sí.
Perquè així es puguem avançar i puguem viure amb una mica més de pau,
de
tranquil·litat.
Pau, sí.
Si fem un viatge per als sentits, Mireia, i fas una mirada al passat, què hi veus a la teva vida? Fas una mirada...
Al passat? Els meus primers anys de vida, molt dolor físic. Molt malalta, molt dolor físic.
Si fas una mirada al present?
Bueno, en aquests moments replanteig de la meva vida, de tot. Estic com un moment de canvi total.
I el futur?
Amb el futur molt més descansat. Me l'imagino.
Com el visualitzes, eh?
Sí, molt més descansat, molt més puguem fer el que m'agrada realment, no? Que també en el passat hi ha hagut molt estrès i molta feina, no?
Si fem un recorregut per als sentits i et dic una mirada, a on et transporto?
Una mirada? A la mirada de... Si et miren, existeixes.
Un tacte?
Ja, ve una relació sexual.
Una melodia?
Una melodia. La que em ve és un compositor japonès que va posar la música al Pequeño Buda i els títols de crèdits, una melodia que es diu Acceptança, acceptació.
Una olor?
De margarites fresques.
Un llibre que t'alimenti l'ànima.
Un llibre que m'alimenti l'ànima. Uf, és que en aquests moments no està molt difícil quin llibre m'alimenta l'ànima.
Passem a un ingredient que t'alimenti l'ànima.
La sopa. Sí.
Estem ja al...
No, caldo de pollo, que diria el Pets.
Sí, no? Una persona que hagi estat referent la teva vida, Mireia.
Una persona que hagi estat referent... Uf, moltes. La veritat és que moltes, moltes, moltes. Però, bueno, el Claudio Naranjo, per exemple.
Ja estem al final del programa. Ha sigut com fer un cafetó ràpid, I ens agradaria molt saber quin és per tu el sentit de l'existència dins d'aquest viatge que hem fet, que n'hem parlat bastant, però amb una frase.
Per mi la connexió amb lo espiritual, que en realitat el que vol dir és deixar d'estar un, no?
Doncs moltíssimes gràcies, Mireia d'Arte, per haver estat avui aquí amb nosaltres, per acompanyar-nos, i et desitgem moltíssima sort i prosperitat en els teus projectes.
Ja, moltes gràcies a tu per convidar-me. Ha sigut un plaer.
Estàs escoltant Viure des de l'essència. Deixem-nos ajudar amb la psiconeurodontologia. Doctor Christian Beyer.
Doctor Cristian Beyer, benvingut a casa seva. Què tal, com està?
Hola, què tal?
No us ho puc creure, però aquesta setmana em trobava una senyora i em diu aquesta setmana parlareu de què passa, per què es trenquen les dents, no? Aquestes fractures que ens passen i que són molt freqüents. Aleshores, què vol dir? Dic, ens esperarem i el doctor Cristian Beyer ens explicarà. Què ens està dient, què representa per la psiconeuroodontologia quan se'ns trenca una dent, doctor?
Lorsqu'il y a une fracture dentaire...
Quan hi ha una fractura dental...
Par rapport à une carie dentaire.
En relació a una càries dental.
Il nous faut comprendre que dans notre cerveau.
Tenim que comprendre que en el nostre cervell.
Il y a toujours une recherche d'équilibre.
Sempre hi ha una búsqueda d'equilibri.
Et si il y a une recherche d'équilibre.
I si hi ha una recerca d'equilibre.
C'est que à l'origine il y a un déséquilibre.
És que a l'inici hi ha un desequilibri.
On appelle ça des conflits relationnels humains.
Anomenem això conflictes relacionals humans.
La plupart de nos conflits relationnels.
La major part dels nostres conflictes relacionals.
Sont inconscients.
Són inconscients.
C'est-à-dire qu'il y a la structuration.
És a dir, que hi ha l'estructuració.
De sentiments de moi-même.
Dels sentiments de mi mateix.
Qui restent en arrière-plan.
Que es queden en el pla de darrere.
Et qui sont donc inconscients.
I que són llavors inconscients.
Mais même s'ils sont inconscients.
Però inclús sent inconscients.
Nous avons une recherche d'équilibre.
Tenim una búsqueda d'equilibri.
Lorsqu'apparaît une fracture dentaire.
I quan ens apareix una fractura dental.
Elle révèle.
Ens està revelant.
Que à un instant.
Que en un instant.
Dans mon existence.
En la meva existència.
Un conflit relationnel.
Un conflicte relacional.
Que ce soit avec l'autre.
Ja sigui amb l'altre.
Ou avec moi-même.
O amb mi mateix.
Et quand c'est une dent.
I quan és una dent.
C'est toujours avec moi-même.
Sempre és amb mi mateix.
Et bien, quand il y a une fracture dentaire.
Doncs quan hi ha una fractura dental.
C'est que j'ai trouvé une solution.
És que he trobat una solució.
Mais elle a été tellement fulgurante.
Però c'est tan fulgurant.
Que je n'en ai pas pris conscience.
Que no he pres consciència d'ella.
Et déjà, je n'avais pas conscience de ma souffrance.
I, prèviament, ja no tenia consciència del meu sofriment.
Et à cet instant.
I és en aquest instant.
Parce que le cerveau touche sa solution.
Perquè el cervell toca la seva solució.
Dans la structure dentaire.
En la estructura dentària.
Il y a une dépolarisation électrique.
Hi ha una despolarització elèctrica.
Et les cristaux d'émail.
I els cristalls de l'esmal.
Perdent leur cohésion électrique.
Van perdent la seva cohesió elèctrica.
Et deviennent fragiles.
I es tornen fràgils.
Et le moindre petit choc.
I el més petit xoc.
Peut casser la dent.
Ja es pot trencar la dent.
Estem parlant de que se'ns trenquin les dents és positiu, doctor.
La fracture est positive.
La fractura és positiva.
Non.
No.
Ce qui est positif.
El que és positiu.
C'est que j'ai trouvé une solution.
Aquí vaig, aquí
vaig.
He trobat
una solució.
Exacte, exacte.
Mais c'est quand même dommage de perdre une
dent.
Clar, però
és una pena perdre una dent.
Clar, però tot té un sentit, no? Si estem per evolucionar i per aprendre.
Oui.
Endavant.
Sí, sí.
Oui. Avec le décodage de la psiconeuroodontologie.
Amb la descodificació de la psiconeuroodontologia.
Effectivement.
Effectivement.
La personne qui a cassé une dent.
La persona que s'ha trencat la dent.
Quand elle prend conscience de l'information.
Quan pren consciència de la informació.
Elle déculpabilise.
Es desculpabilitza.
Et presque elle accueille sa fracture.
I quasi acull la seva fractura.
Com un cadeau.
Com un regal.
És el que dèiem, el fet de prendre consciència aleshores és com màgic, podríem
sí.
dir. Veiem també que hi ha molts nens que es fracturen els incisius, no? Els centrals, quan cauen. És molt habitual, no? De què ens parlaria? Què ens estan dient aquí?
Alors, la fracture sur une incisive supérieure.
La fractura en un incisiu superior.
Central. Et définitive.
I definitiu.
Quand elle est horizontale.
Quan és horitzontal.
Parce que chaque fracture.
Perquè cada fractura,
selon son angulation,
segons la seva angulació,
va raconter autre chose.
Ens explicarà una altra cosa, eh?
Donc si elle est horizontale,
si és horitzontal,
en haut à droite,
a dalt a la dreta,
elle raconte dans notre structure,
ens diu que en la nostra estructura,
la souffrance,
el sofriment,
de ne pas pouvoir être qui je veux être.
El sofriment de no poder ser qui jo vull ser.
Mais souvenez-vous de la semaine dernière.
Però recordeu la setmana passada.
Qui je voudrais être.
Qui jo voldria ser.
Est confondu.
Es confon.
Avec ce que je voudrais faire.
Amb el que jo voldria fer.
Puisque c'est ce que je fais.
Perquè és el que jo faig.
Qui dit qui je suis.
El que ens diu qui sóc.
Et si à un moment donné dans mon théâtre existentiel.
I si en un moment donat en el meu teatre existencial.
Je me sens libre.
Em sento lliure.
De pouvoir faire ce que je veux.
De poder fer allò que jo vull fer.
Je peux à ce moment-là.
Puc en aquest moment.
Faire un mauvais pas.
Donar un mal pas.
Tomber.
Caure.
Et me casser la dent.
I trencar-me la dent.
Parce que dans la psiconeurodontologie.
Perquè en la psiconeurodontologia.
Pour interpréter un message dentaire.
Per interpretar un missatge dental.
Nous devons éliminer toutes les causalités extérieures.
Tenim que eliminar totes les causalitats exteriors.
Nous sommes toujours à la recherche d'une causalité intérieure.
Sempre estem buscant una causalitat interior.
Tot té una causa i tot parteix de dins nostre,
sí,
doctor.
Sí.
Aleshores, com podríem, si se'ns trenca, quines eines podríem donar als nostres oients? Què els aconsella, doctor? Com els podem continuar ajudant? Vostè deia que el fet de que se'ns trenqui una dent li ha fet gràcia, però després m'ho ha reconegut, no? És un regal, no? Perquè ens està donant una informació. En el fet de que els nens, quan es trenquen els incisius centrals, no? Depèn la línia que agafi, la direcció, ens parla d'una cosa o altra. A partir d'aquí, quan ens passa això, posem-hi consciència? Estem dient, posem consciència al que tenim davant, doctor?
La fracture dentaire,
la fractura dental,
malheureusement,
per mala sort,
a toujours lieu dans des structures adolescentes.
Sempre té lloc en estructures adolescents.
Et l'adolescent n'a pas encore son autonomie de décision.
Encara no té la seva autonomia de decisió.
Donc quand il y a une fracture dentaire chez un adolescent,
llavors, quand tenim una fractura dental en un adolescent,
il est fondamental de recréer un dialogue.
És fonamental recrear un diàleg
entre l'adolescent
et
son couple parental.
La seva parella parental.
Parce que c'est de ce couple parental.
I és d'aquesta parella de pares.
Que ressenti.
On es ressent.
L'interdiction de faire quelque chose.
La prohibició de fer algo.
C'est pour ça qu'un enfant.
És per això qu'un nen.
S'il monte sur son vélo.
Si ell puja la seva bicicleta.
Et qu'il sort de sa maison.
I surt de casa seva.
Il s'éloigne.
S'allunya.
De ce qu'il ressent être son interdit de vivre.
Del que sent que és la seva prohibició de viure.
Et il se sent libre.
I es sent lliure, eh?
Et c'est là qu'il tombe.
I és allà on cau.
Et qu'il va casser sa dent.
I on es trenca la seva dent.
Doctor Christian Beyer, sense paraules. O sigui, m'està deixant fascinada amb tota la informació, amb els seus estudis. Els nostres oients estan fascinats quan em troben, com li he dit abans, pel carrer en diuen Glòria, necessitem més. I diuen, no, a poc, la propera setmana més. Aleshores, la propera setmana, de què parlarem, doctor?
Nous allons parler des conflits d'abandon.
Els conflictes d'abandonament. Doncs aquí ho deixem, que tingui molt bona setmana, i aquí l'esperem, al Viure des de l'Essència. Moltes gràcies.
Merci beaucoup.
Gràcies.
Viure des de l'Essència, amb Glòria Montasell. Amb veu de dona.
Carmen Hernández, creadora de Mujer Consciente, bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy, muy bien, Gloria. Muchísimas gracias por encontrarte conmigo. Un gusto estar con todas las oyentes.
És un plaer. Dius que la formació conscient parteix de l'equilibri, no?, entre l'energia masculina i femenina.
Sí, estamos en un momento donde la energía femenina brilla por su ausencia, no está casi presente. Entonces es necesario que resurja y camine al lado de la energía masculina en equilibrio maduro para co-crear una realidad que sea más satisfactoria para todos, no solo para las mujeres. Haciéndolo en las mujeres, ellas lo llevan a sus lugares de trabajo, a sus familias y beneficia a todos.
També volies parlar-nos avui de la importància, no?, de la ferida materna. La ferida materna i paterna. És curiós, no? Com ens podríem ubicar davant d'aquesta manifestació?
Vale. Pues muchas mujeres con las que yo trabajo se encuentran que entran en relaciones de pareja que son tóxicas y no tienen la fuerza para salir de estas relaciones. ¿Y por qué es así? Pues no es porque estas mujeres tengan una tara, es porque tienen una herida materna que aún no ha sido elaborada y eso les hace depender a nivel emocional de relaciones. La herida materna es la distancia que hay entre lo que yo esperaba de mi madre y lo que mi madre me dio. En algunas mujeres casi no existe herida materna, pero en muchísimas mujeres hay una gran herida materna. Y eso tiene que ver que venimos de madres que también están heridas. Entonces es importante mirar esta herida y hacer un trabajo para elaborarla, para integrarla, para ir sanando. Y es un trabajo que nosotros acompañamos en la formación y que tiene que ver con mirar a la niña que yo fui, tiene que ver con nombrar lo que yo viví de pequeña que no fue nombrado, tiene que ver con el autocuidado, con empezar a cuidarme, tiene que ver con el maternarme, que sería como parir a mi madre interna, dejar de esperar que mi madre me dé aquello que no me dio para comenzar a dármelo yo misma. Es un proceso de maduración muy bonito.
Intern i molt intens, exacte.
Sí.
Alhora,
sí.
Ho podem extrapolar a la ferida paterna.
Sí, la herida paterna tiene más que ver, así como la materna tiene más que ver con cómo me relaciono con mi cuerpo, con mantenerme en relaciones de pareja que son tóxicas, o la herida paterna tiene que ver con cómo establezco los límites, tiene que ver también con cómo me va la vida profesional. Cuando la relación con el padre, todos hemos tenido relación con nuestro padre, incluso aunque se fuera de casa, hay una relación, hay
un vínculo.
Claro. Entonces, dependiendo de cómo haya sido esta relación, la vida profesional me va mejor o peor. ¿Por qué? Porque el padre representa el mundo. Entonces, cuando yo voy a sacar algo al mundo, a escribir algo, a crear algo, cuando yo voy a optar a un puerto de trabajo, en lo profundo es como si se lo llevara a mi padre. Si yo no me sentí valorada por mi padre, vista, escuchada, halagada, acompañada, hay mucho miedo a la hora de sacarlo de dentro y ponerlo fuera. Por eso tiene mucho que ver el padre con lo profesional.
És curiós, probablement molts dels nostres oients deuen començar ara a veure imatges, no?, de la seva vida, i esperem. Podríem dir, Carmen, que també el parlar-ne, el posar-hi consciència i ja comencem a sanar aquestes emocions?
Exacte.
Ens queda una mica de temps, no voldria deixar de parlar del cicle de vida de la dona, no? Aquest procés de la dona tan maravillós i alhora tan...
Sí, estamos en un momento que está resurgiendo mucho esta información. Bueno, las mujeres a lo largo de nuestra vida atravesamos unas etapas, ¿no? La etapa de la niñez, de la adolescencia, la etapa de la madurez, luego ya entramos en el climaterio y ya al final de nuestra vida, la anciana. Cada una de estas etapas tiene un rito de paso. La adolescencia tiene el rito de paso de la menarquía, la llegada del primer sangrado. La maternidad tiene el rito de paso del parto, o bien de los propios hijos, o bien de proyectos. Uh-huh. El climaterio tiene el rito de paso de que la sangre ya se retira, ya se guarda, y la anciana pues tiene el rito de paso de la muerte. Es muy importante ver estos ritos de paso y asentir a ellos, aceptarlos, hacer un trabajo con ellos, y para ir pasando las etapas como con honores, tomando la sabiduría que cada una de ellas trae.
Desde el agraïment, ¿eh?
Sí, sí. También es verdad que estas etapas de alguna manera se corresponden a lo que las mujeres en edad fértil atravesamos cada vez entre sangrado y sangrado. Justo después de sangrar entramos en la etapa de la doncella, que es el post-sangrado, donde hay mucha energía. Después me dirijo a la ovulación, que sería la etapa de la madre, que es donde estoy más cuidando, estoy en un momento de cuidado. Después me dirijo hacia el sangrado, pero entro primero en la etapa de la chamana, que sería este momento donde las mujeres, antes de sangrar, a veces nos encontramos que tenemos que poner límites o que tenemos la necesidad de recogernos. Y por último está la etapa del sangrado, que es la de la anciana, y que es un momento donde necesito recogerme, meterme en la cueva.
És interessantíssim aquest procés, no? Aquest procés que moltes vegades no en som del tot conscients. Sí. Aquesta paraula que tant utilitzem al programa, però realment és així, no? La consciència. On podríem trobar aquesta informació? Ja ens haurem de despedir de tu, Carmen. A quina web, com les nostres oients poden saber més en relació al que hem estat parlant ara?
Yo tengo una página web que es www.mujerconsciente.org. En esta página web sale la formación que doy, los talleres y...
I articles, probablement. Sí.
Articles, vídeos... Mm-hmm. Sí, hay mucha información.
Doncs moltíssimes gràcies, Carmen Hernández.
Gràcies.
Per connectar avui amb nosaltres en Veu de Dona, per l'energia que ens has portat al programa i pel coneixement. Gràcies.
Gràcies, Glòria, per la confiança.
Bioneuroemoció, una manera de viure, per Enric Corbera.
Enric Corbera, què tal?
Hola,
molt bones. Estem aquí de nou. Avui parlarem de la felicitat. Què és la felicitat, no? Realment, què és la felicitat, realment, no?
Sí, bona pregunta, no? Perquè la felicitat la tenim com un mite. I el problema no és que sigui un mite, sinó és que l'enquadrem amb una... La felicitat té que ser això, no? El gran problema és quan jo penso que la felicitat és tindré un marit fantàstic, o tindré un Ferrari, o tindré, jo què sé, una casa a la platja, o jo un treball no sé què. O sigui, aquest és el problema. El problema de la felicitat, tal com l'entenem normalment la gent, és com, com a una conquistar, conquerir alguna
cosa. Des del tenir.
Des del tenir. Tinc que tindre això, tinc que arribar aquí, jo seré feliç si soc campió olímpic, jo seré feliç si arribo a ser director, jo seré feliç, ja què sé. Lo qual parteixes de que ja no ets feliç. I, clar, això esdevé amb un estrès constant que... És que sempre estàs... Sembla una miqueta com a l'ase i la pastanaga, no?
Estàs, insaciable,
Sí, sempre estàs perseguint la... Perquè quan arribes, pues, fa falta una altra cosa. La felicitat és molt més simple. Simple perquè, si te'n dones compte, el mite de la que tenim de la felicitat és com... jo estic en una posició i vull conquerir una altra, ok? La veritat és que la felicitat està en saber viure des de les polaritats. O sigui, si la gent es pensa que ser feliç és estar alegre. No, això és estar alegre. Perquè, a més, si tu sempre estàs alegre, al final perdràs consciència de que estàs alegre, perquè com que sempre estàs alegre, et semblarà que això no tindràs. Tens que comparar amb algú. Per tant, la felicitat està en saber gestionar l'alegria i la tristesa. La felicitat està en saber trobar no posicionar-te. O sigui, això m'agrada i això no m'agrada, però jo no vull canviar l'altre. La felicitat és el camí del mig.
L'elecció?
No és que és una elecció, és que tu pots posicionar... creure, sentir-te molt còmode en una situació, però mai en contra de l'altre, no?
Val.
En el moment que estàs en la lluita i en la contra, mai assoliràs la felicitat, perquè l'agafes com una lluita. Quan realment entens que si tu vols veure les estrelles, necessites la foscor.
Exacte.
Si tu, el mateix, la filosofia oriental, el yin i el yang, si tu vols saber qui ets, necessites a l'altre. Si tu vols saber quines són les teves capacitats, necessites les dificultats. Quan tu comences a comprendre que en el món dual, si no existeix el positiu, el que se'n diu positiu, perquè saber perquè és positiu, té que existir el negatiu, realment aquí està la felicitat, quan saps jugar amb aquestes polaritats. Quan comprens que quan la gent te diu «ai, que bé que ho fas», que tal, i et quedes aquí, no em mouràs. De fet, tens que saber viure amb les lloances i amb les crítiques. Quan saps viure amb les lloances i amb les crítiques, seràs millor. I, de fet, si ets savi, agafaràs les crítiques més que les lloances, perquè les lloances t'impedeixen créixer. I les crítiques, òbviament estic parlant de crítiques
constructives
o crítiques que també poden ser que... Però si les saps agafar, realment això et farà créixer. Això és la felicitat. Saber estar en aquest camí del mig, que no és un camí que sigui sempre recte, sinó que té els seus vaivens, o sigui, cap aquí, cap allà, cap aquí, cap allà. Però permetràs estar en la tristesa i sabràs sortir-te'n cap a l'alegria. I sabràs estar que tens que...
Des d'una serenitat, podríem dir.
Des d'una serenitat, des d'una capacitat de no jutjar, d'acceptació, repetim sempre el mateix, no? Però és aquest camí
del mig.
De fer, si agafem la pel·lícula Guerrero Pacífico, el Dan Millman estan fent un camí i està tot il·lusionat, i al final diu, bueno, ja hem arribat, li diu el Sòcrates, no? Diu, aquí m'has portat, deu ser el passatge, però bueno, aquest paisatge, diu, no, la pedra, no? La pedra, diu, bueno, però tu sabies que hi havia la pedra? Diu, no, jo no sabia el que era. Dic. I el tio es queda com molt frustrat, no? I al final li diu, ara entenc el que és la felicitat. La felicitat no és arribar, la felicitat és el camí.
És el camí.
És l'experiència de la vida. Perquè l'experiència, la polaritat ens fa estar vius.
Et dones compte que bonic, no?, el fet aquest. No, clar que et dones compte perquè ets precisament el que ens ho transmets i els que ens ho despertes, no? La importància que la felicitat és el camí.
És el camí.
És el punt mig.
Tu com pots saber que ets bon en una cosa si no se't presenta una dificultat?
Com no la pots valorar? Si
com
no...
ho pots valorar-ho? I en el món dual aquest és el gran secret. O sigui, quan comprens que, com deia el gran poeta, no, gràcies a les noches puc veure les estrelles, o gràcies a la foscor puc veure la claretat, o com deia Jung, en la sombra sempre trobaràs l'hort.
Moltíssimes gràcies, Enric Corbera. Agafarem el camí del mig, ens deixarem sentir, abraçarem la felicitat en els moments bons. Gràcies.
A tu, Glòria. Fins a la pròxima.
Fins la propera. I fins aquí el programa d'avui, estimats amics. Com diu l'escriptor Jorge Bucay, ningú pot saber per tu, ningú pot creure per tu, ningú pot buscar per tu i ningú pot fer per tu el que tu mateix has de fer. Doncs l'existència no admet representants. Fins la propera setmana. Gràcies.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a radioestel.cat, busca el teu programa predilecte i fes clic a Ràdio a la Carta. Hi trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Quan tu vulguis i on vulguis.